Va, 9 i 18, 4 i 18. Avui tenim la sort de parlar de Formenterers Solidaris, una entitat emblemàtica de la nostra illa, guanyadora de la medalla d'or del 2019 i que ha estat present en tants fronts, en solidaritat local, en moments de crisi, com per exemple a l'època de la pandèmia, i també en solidaritat més enllà de les nostres fronteres. Avui volem saludar a na Sara Miguel Tur, que és secretària d'aquesta ONG. Molt bon dia, Sara.
Bon dia.
I també per via telefònica, mira, ens fa molta il·lusió avui tornar a tenir en Miquel Àngel Riera, mossenya de Formentera, inspirador, com no, artífex d'aquests Formenterers Solidaris. Molt bon dia, Miquel Àngel.
Bon dia i salut. Bon dia a tots.
Gràcies,
bon dia.
Gràcies per atendre'ns, mossenya. Com estàs?
Pues mira, estic bé, no em puc queixar, estic aquí a Escobells, amb 70 lots d'acampament i un grupet també de Formentera, i aquí il·lusionats fent feina.
A tope, ja et veig, Miquel Àngel. Gràcies per buscar aquests 10 minutets per atendre aquí la ràdio de Formentera. A veure, avui volem parlar d'un projecte vostre que esteu desenvolupant al Perú. A veure, ens sona ja que en altres exercicis hi havíeu passat comptes sobre aquest projecte. Per exemple, el 2023 ens parlava d'un finançament de gairebé 6.000 euros a un projecte en aquest país llatinoamericà en un centre educatiu. Seguim en aquesta línia?
Sí, seguim.
A veure, Sara, explica'ns un poc.
Sí. Bueno, nosaltres tenim diversos projectes a Perú. La nostra ONG durant molts anys ha ajudat, ha fet petites coses a Sud-amèrica. Fa molts anys teníem a Joana Planells, que és una infermera de l'Hospital de Formentera, sí, que ella anava personalment allà i mos demanava projectes. I després, quan ella ja, la seva realitat familiar ja va canviar i ja no va viatjar, vàrem començar a treballar a través de ses monges. De ses monges, bàsicament ses agustines i ses germanes de la Caritat. I aquests projectes són els que anat a veure Miquel Àngel, Nacira i jo, aquests dies.
Miquel Àngel, explica'ns un poc, quines són les impressions que t'has emportat del Perú?
Bueno, jo tinc que dir que jo sempre deia que era la quarta, però crec que és la quinta vegada que anava a Perú, i bueno, ja és diferent quan hi vas la primera volta, no? Saps més o menys el que te trobes, el que veus, i el que m'ha estranyat és que no ha canviat tant com pensava que tindria que anar progressant, no? De fet, com algo molt curiós, que la primera vegada que vam anar amb medicines allà va ser com que guai, que ve algú i mos du medicines, i altres vegades, pues com que Perú ja està amb unes condicions econòmiques favorables, no necessita que ningú porti medicines en aquest país, cosa que no és veritat, perquè te'n dones compte que en els llocs on han pogut estar, pues, veus una precarietat de medicines i d'altres necessitats bàsiques que estan per cobrir. I no he vist diferència de fa 32 anys, quan hi vaig anar la primera vegada, que ara, no? Qui sap, per exemple, a Manxai, quan vam anar a veure les germanes de la Caritat, el projecte de l'escola, que allí ja van començar, abans de Formenterers Solidaris, amb Vivissa Missionera, pues, tota aquella gent que baixava dels poblats i dels caseríos i que se posava al voltant de lo que era la ciutat de Manxai, pues era molt precari, i ara trobes que ja són vivendes, amb carrers asfaltats, però s'ha tornat a fer com un segon o un tercer cinturó al redor de Manxai, al redor de les muntanyes, que estan en les mateixes condicions de fa 30 anys. O sigui, quasi el que veiem aquí és assentaments, a les afores de vila,
sí,
pues també veure que aquests assentaments és fora de Manxai mateix, no? Per dir que no ha canviat tant la realitat com pareix en 32 anys, no?
Mira, si fem una mirada a la situació econòmica del Perú, ha tingut un creixement econòmic del PIB important, del 3,3% en el 2024, molt per sobre d'altres països veïns, com Colòmbia, 1,7%, Mèxic, 1,5%, o fins i tot Espanya, just per sota, 3,2%. Però pel que ens explica en Miquel Àngel, el que veiem és que aquest creixement econòmic no està del tot ben repartit, una vegada més, Sara.
Exacte.
Sí, bueno, en Miquel Àngel igual té més coneixement, però sí que és veritat, pues això que deia en Miquel Àngel, no? De per exemple, Lima, que és una ciutat que crec que vàrem mirar i té 11 milions d'habitants.
Sí, és enorme.
vàrem caminar, perquè el darrer dia vàrem estar una mica ja passejant per allí, no? Que es deia abans de tornar, i vàrem passar per un barri que es veia de nivell, no? De gent de molts de sous.
Amb segurates, murs, sí, a les cases i tot
això. Sí, criats, no? Passejant els cans per allí, per ja. Tal. Però després veies els alrededors de Lima, que eren, doncs, això, les muntanyes plenes de casetes així fetes de presa i corregent de qualsevol manera. I una de les coses que em va cridar molt l'atenció és que es veu que hi ha molta gent de Venezuela que ha sortit de seu país país i estan en aquests assentaments visquent, pues, de manera...
Poden.
Sí, com poden, exactament.
Quina és la tasca concreta que porta a terme Formenters Solidaris al Perú?
Bueno, jo m'agrada dir que sa funció de Formenters Solidaris és arribar on no arriben ONGs grosses, no? Que tenen, pues, a lo millor molt de pressupost o molta feina, que respect molt la seva feina, sense cap dubte, però hi ha petites coses que aquestes ONGs no poden veure o no els hi poden prestar atenció, i allí és on arribem naltros. Naltros a Perú ara mateix estem col·laborant en l'escola aquesta que parlàvem de Manchay, que és de les Germanes de la Caritat. Estem col·laborant o volem tornar a col·laborar amb la casa Rayito de Esperanza, que és una casa d'acollida que hi ha a Lima, que havíem ja col·laborat fa molts anys, que acullen nenes que tenen càncer i han d'anar a Lima a rebre el tractament i no tenen on estar, on allotjar-se. I les Germanes Agustines, que aquest projecte és seu, varen rebre en herència una casa dins Lima i allí acullen en aquesta gent. I ja abans, ja fa... Quizà va ser abans de la pandèmia, perquè llavors, o inclús durant la pandèmia, que els vàrem estar ajudant amb aliments, amb medicació, amb... Inclús, no sé si vàrem arribar a ajudar amb alguna defunció que hi va haver durant el Covid, que no podíem pagar
la sepulcra.
Sí, exactament. Sí. I llavors, l'altre que també ha estat molt emocionant per jo, hem conegut un nene de Trujillo, que és una altra regió a Perú, que li varen comprar uns audífonos. I, bueno, per jo va ser, clar, sentir sa mare, tot el patiment que havia sofert, no?, fins que va aconseguir tenir un diagnòstic i naltros el varen poder ajudar amb aquests audífonos, pues és, bueno, te poses pells de punta.
Tu diràs.
Sí, per confirmar el que estàs explicant, Sara, no?, quizá va ser període de lo més dur del Covid, no va ser el que vam viure aquí, que dins de ses males, pues, estava amb unes condicions bastant òptimes de tenir recursos, no? De que dius, bueno, va morir molta gent, però quan veus la realitat d'aquests països, sóc sí que estava en aquell moment treballant allí a Rayito de Esperanza, crida per telèfon i et diu: Miguel Ángel, tenim aquí 7 o 8 boixos en ses mares i no tinc res que dar-los de menjar i no tinc sou, vull dir que ajudeu-nos. I allí va ser, com ha explicat na Sara, la gran aportació de Formenters Solidaris en un moment tan crític com va ser aquell, en què Formenters Solidaris repartien menjar a Formentera, però menjar que el teníem. En canvi, en aquestes zones era molt més difícil, no? I com ha dit na Sara, pues, també va faltar alguna criatura de centre durant aquells dies i tot això, pues, va ser una realitat molt, molt dura i que Formenters Solidaris va estar allí ajudant en aquests casos, no?
En aquesta col·laboració que porteu a terme a l'escola de Manchay, què és el que fa Formenters Solidaris?
Bueno, depèn d'ajudes. Mira, per exemple, després del Covid, no podien posar-la en marxa perquè necessitaven tota una sèrie de material que els hi exigia la seva conselleria d'educació, com s'ha dit allí.
Sí, sí. Sí.
En tot, les mascarilles, productes hidroalcohòlics, aquests que ens posàvem a les mans per desinfectar, totes aquestes coses, i en aquell moment, pues, els hi vàrem ajudar amb allò. Ara, per exemple, els hi hem ajudat amb uns quartos de banys que necessitaven també també per poder seguir funcionant, que els hi exigien la Conselleria també d'Educació. I bueno, ells ens van presentant projectes cada any segons les seves necessitats i segons les nostres possibilitats econòmiques i, bueno, i anant fent cosetes.
Déu-n'hi-do. A Llatinoamèrica, la vostra col·laboració o el vostre suport a entitats locals d'allà, que això és molt important, ho feu tot a través d'institucions que ja estan establertes allà, es limita al Perú o aneu a altres bandes també? Com va això?
Bueno, ara crec que va ser dins enguany, na Joana, a través d'uns coneguts seus que té allà, ens va demanar per ajudar una gent que se'ls havia enfonsat sa casa per unes inundacions i me pareix que era Honduras, no me'n recordo exactament, centro... Ara no me'n record com es diu, però sí, Honduras. Però feim, sobretot, el problema que nosaltres veiem és fer un seguiment d'això. Mm. Que clar, mentre anaven a Joana, doncs ella podia mirar que tot anés a... I ara, bàsicament, ho feim a través de ses monges, de ses germanes de la Caritat, o de ses germanes agustines, perquè elles estan allí. I tenen un control de lo que se fa, com s'utilitzen els sous, perquè tot això sí que nosaltres necessitem tenir-ho superclar, no? supertransparent, no? Mm. Com us correspon com a ONG.
Bé, pel que fa al finançament d'aquestes accions, dèiem el 2023 gairebé 6.000 euros, el 2025 o 24, no sé com ho teniu comptabilitzat.
Pues ara mateix no hi dubto, eh? Sí, m'has agafat. Però depèn de l'any i depèn de això, de lo que hem guanyat, de lo que... Sí. Per exemple, el Consell, amb el seu conveni, no ens permet justificar més de 3.000 euros a l'estranger. Mm. Vale? Però normalment ens gastem bastant més d'això. Enguany m'apareix que l'ajuda que hem fet a l'escola que està de Manchay ha estat de 14.000 euros. I aquesta vivenda de Honduras crec que són uns 3.000.
Per molt que ens ho expliquin, en definitiva, tenir aquesta vivència en aquestes regions del món i després tornar aquí, supos que deu tenir un punt una mica xocant, no? Miquel Àngel, en el teu cas, notes com et canvia la mirada quan tornes del Perú de veure aquestes realitats i de sobte arribes aquí, a Eivissa?
Sí, jo des del primer dia que hi vaig anar, vull dir, coses tan bàsiques com no... intentar no gastar ni una gota d'aigua innecessària, apagar totes les llums, donar gràcies cada dia de tenir un plat de menjar, tenir roba, vull dir, coses tan bàsiques que no valoram aquí perquè els tenim cada dia, ho fa, no? I per suposar, m'imagino que ara també parlarà a Sara, però el fet de la família, no? De veure, pues també el valor de la vida, el valor de la vida i llavors aquesta capacitat que té aquesta gent per cada dia un repte nou i un donar gràcies a la vida, que és algo tan bàsic però que és tan preciós a la vegada.
Sí, bueno, jo una de les coses que faria ha estat més dura ha estat la dutxa. Una cosa tan bàsica com donar-te una dutxa. Jo, de més, que duc els cabells llargs, no? O sigui, quan vàrem estar a Magdalena, la part on estava en Miquel Àngel tenia aigua calenta. La part on estava en Nacira i jo no tenia aigua calenta. Però la part on estàvem Nacira i jo tenia pressió, però la part on estava Miquel Àngel caia un rajet d'aigua i al final deies, bueno, quasi prefereix dutxar-me amb aigua freda, però que me pugui llevar el sabó dels cabells, no? I clar, és això, no? O sigui, tantes coses que donam per fet que tenim dret, no? O que estem acostumats i no és una cosa que tingui tothom, saps? I això te fa ser agraït, te fa donar les gràcies per lo que tenim, que són coses pues, que pues, probablement la meva mare fa 50 anys, 50 anys quizá ja sí, però 60, a Formentera no n'hi havia, no hi havia aquestes coses. No?
A lo bo on s'acostuma ràpid.
Sí, molt ràpid, molt ràpid. I hi ha moltes coses a Formentera, i ara aprofitaré a tirar una que no té res que veure, però per exemple, quan jo era petita no hi havia hospital, no hi havia institut, no hi havia centre de dia, no hi havia residència, són un munt de coses que hem anat conquerint, no, en aquests anys i que no les valoram, que donam per fet pues, que les tenim i jo crec que hauríem de ser una mica més conscients de la feina que ha costat a la gent de Formentera aconseguir aquestes coses i valorar-les més. Evidentment, jo també he valorat molt la meva família perquè m'he enyorat, he deixat els meus tres fills, el meu home, el meu pare, els meus germans, i és una altra cosa que te'n dones compte, no? Que valores, de vegades dius, merda, estic a estes nassos de tot, no? I llavors quan te'n vas així 13 dies, perquè només hem estat fora 13 dies, però ho valores i dones gràcies a Déu, a la vida o a lo que siga per lo que tens.
Que important és això que ens diu una Sara, no? Valorar, estar agraïts, a tenir salut, a tenir família, a tenir recursos, no? Coses que semblen donades per fetes, però que lamentablement falten i de quina manera altres bandes del món, com el que ens estan explicant avui en Miquel, Àngel i na Sara, en aquesta visita que han fet per comprovar doncs, que l'ajuda efectivament arriba i s'articula bé en aquest país latinoamericà, que és el Perú, a través d'aquesta col·laboració amb una escola de Manchai. Miquel Àngel, precisament sobre això últimament hi ha bastant de run-run, ja no sé si al nostre país, a Europa, a tot el nord global, al respecte dels recursos que tenim, els recursos que suposadament algú, els que venen de fora ens treuen. Tot això com llegeixes aquest moment que estem vivint, Miquel Àngel?
Bueno, en principi, recursos en tenim més que de sobre, no? Els problemes que estan mal repartits. Ho han comentat de Perú, no? Com tens barris superluxosos i barris supernecessitats, però això mateix està passant entre nosaltres, no? La bretxa entre riquesa i pobresa cada vegada creix més, és més evident, i no hi ha ningú que vingui a llevar recursos de recursos. Tendríem que tenir clar que ningú és apt de recursos, que dueño i senyor de la terra i de la vida és un altre. Nosaltres li deim Déu, no? Déu nostre senyor, i hi ha gent que es creu, sobretot algun dirigent polític, que es creu que és Déu i que pot manipular i que està manipulant a molts altres dirigents d'altres països fent que la vida sigui cada vegada més insuportable per uns quants o per molts, que són justament els més pobres i els més necessitats, mentre els quatre rics viuen d'una manera desorbitada i totalment descontrolada, que és el que desestabilitza i ens vol fer creure que no hi ha recursos i que uns venen a llevar recursos o venen a robar, quan simple i llanament és qüestió de dignitat humana, i això no mos ho podríem ni tindríem que permetre mai, deixar que mos enganyin d'aquesta manera, no?
Miquel Àngel parlava d'aquest concepte de dignitat humana, i és que a mi el que em crida molt l'atenció és que en el relat actual, que veig predominant en moltes esferes, hi ha una diferenciació molt clara entre naltros i els altres.
Exacte. Exacte, així és, no? Vull dir que quan resulta que tots som iguals, tots naixem sense res en el món i com anirem d'aquest món sense res. Per tant, quin sentit té tant un país com una persona, com una institució, voler tenir tant quan no serveix per res, no? Quan el més hipòlit, com podem descobrir, hem descobert nosaltres una vegada més amb aquest viatge la vida i és algo que ningú... encara que s'ho creuen, els que tenen més poden pagar, no? Gent que té recursos, ho veiem aquí a Eivissa i ho veiem a Formentera, que quantes vegades t'han dit, jo és que tengo dinero, doncs pues mira, amb sus sous podràs comprar altres, però no me compres, no? Ja. I això és el que hauríem de tenir tots molt clar, i és que pots comprar coses, però les persones que tenen una dignitat no es venen. Només es venen aquelles persones que han perdut la seva dignitat i algunes que els han fet perdre la dignitat. No? Quan veus a gent en el carrer, mal visquent, aquesta gent que té tant, Sant Joan Crisòstomo, estic parlant de segle IV,
sí.
Ja deia, jo m'ho recordava, que tot allò que a tu te sobra és el que li falta a un altre. La desigualtat no ve de dalt, sinó que ve d'aquells que són persones que tinguem poder en les seues mans, han decidit que volen tenir més que els altres i permetre que els altres malvisquen perquè es puguen tenir més.
El que és una, diguem-ne, realitat estadística és que cada vegada aquests discursos, dels que feia referència jo, tenen més èxit entre gent jove. Valtros, tu, Miquel Àngel, per la teva missió en aquesta vida, que estàs tan en contacte amb la gent jove, tu, Sara, perquè tens fills adolescents i deus tenir la casa cada dos per tres plens d'adolescents, com veieu que està calant aquest discurs entre la gent jove?
Bueno, jo, gràcies a Déu, la gent jove que tinc al redador no està mica d'acord amb aquest discurs. Quizà perquè, bueno, perquè al final jo crec que el que tu ensenyes als teus fills té un pes, no? El que no només el discurs de parlar, sinó l'exemple, no? O sigui, jo sempre dic que allò m'agrada predicar amb l'exemple, no? O sigui, no, jo no som d'anar allí a ficar tabarres però sí vull predicar amb l'exemple. I crec que els meus fills ho han calat, això, no? I són de compartir, són d'ajudar, són, que evidentment tenen moments, com tots, no? Que tots som, tenim moments
són
que són...
Són adolescents,
sí.
A més.
No, clar. No, i són persones, i clar. Tots tenim aquesta part egoista, no? Que hi ha moments que mos toquen lo nostre i deim, hasta aquí, no?
Sí.
Però sí que crec que s'han rodejat de gent que jo me feia ara, sentien en Miquel Àngel, no? I crec que es compartir és una cosa que dona dignitat humana i te fa sentir bé. O sigui, és una cosa que te converteix en persona i al mateix temps, quan ho practiques, te sents molt millor en tu mateix, no? I tant els meus fills, pens, com els seus amics, crec que són més d'aquesta... Jo, gràcies a Déu, no som conscient que hi hagi cap que tingui aquest... Però sí que és veritat que he sentit gent que sí que tenen aquest discurs.
Miquel Àngel, et quadra això que et dic o què?
Sí, sí, totalment, totalment. Mira, aquí és la trobada que tenim a Escobells cada any, en setembre, i que dic, venen a l'Horts també de Formentera ja fa anys. Hi ha un grup de pares que venen a ajudar-nos a cuina per fer-ho més econòmic i que puguen participar més al lots perquè és més econòmic, no? I els mateixos pares et diuen, venim il·lusionats perquè veiem tanta gent jove que encara té uns ideals. Quizás és veritat, com diu una Sara, que per desgràcia o per sort, però per desgràcia, pues, dic per desgràcia perquè no és la totalitat, però sí que tant els lots que estan aquí compartim justament aquests ideals, no? De fet, el lema de la trobada d'enguany és construir ponts, destruir muros, no? Quan hi ha aquesta societat, pensa que només vol aixecar murs i separar, nosaltres intentem compartir amb ells la necessitat que siguen ponts de solidaritat, ponts d'estimació, ponts de que tots som germans i que guanyem més quan construïm ponts que quan estem construint murs, que és el que escoltam cada dos per tres. I aquest discurs l'han tret de justament els discursos primers del Papa Lleó, no? El Papa Lleó el primer que va dir va ser això, pau, estem treballant també aquest tema, i pau que consisteix en construir ponts i deixar de construir murs que divideixen, no? I veus com ells, no només és que estiguen d'acord, és que són els que són promotors de construir ponts, i te'n dones compte que aquests dies que estem aquí convisquent, penso que pues, no estan a casa seva ni estan tots els dies penjats de... Ho agraeixen un munt, i tenim un grup de gent que repeteix cada any i que estan motivadíssims, i que això sempre és un punt a favor, no? Jo crec que els discursos d'odi calen fins on calen, i moltes vegades calen allà on falten uns valors mínims de convivència. I llavors també és el que de les coses que jo me n'endú cada vegada que vaig a algun d'aquests viatges, és d'anar-te en compte, com ha dit la Sara, que lo important és compartir, però no només compartir qüestió material. Ja em fa molta gràcia quan vam estar en el cas seriós de Magdalena, poblets que no hi arriba ningú, és que allà Madea, és que si no fos perquè vosaltres coneixeu les Agustines i per mig de les Agustines veniu, aquí no ve ningú mai. Aquí no ve ningú mai, estan perduts del món, no? I ells comparteixen, no que els hi dugues quatre caixes de colors o quatre caixes de medicines o una motxileta en roba. És el que valoren és que tu hagis anat a vore'ls, i això és preciós. Compartir els temps, compartir la teua vida, que és un regal i que, com havia dit abans, ningú pot comprar, ningú pot manipular, no? I això és molt polit, que les persones, les que anem a visitar, perquè hem anat a visitar, no hem fet res altre, compartit amb ells molts moments, però hem anat a visitar-los, ells el que agraeixen més és que els haguem anat a visitar, per algo meravellós, no?
Miquel Àngel Riera, ex-mossenya de Formentera, ara mateix en una missió importantíssima al capdavant d'aquesta expedició de 70 lots i al·lotes de ses Pitiüses a Escubells. No els hi robem més al mossenya Miquel Àngel, ja pots tornar amb ells. Passa-ho molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns, Miquel Àngel.
Gràcies a vosaltres.
Sara, abans d'acomiadar-nos, comença l'any, abans feien broma na Jamila i na Maite, i potser hi ha persones que, a part de, no sé, anar al gimnàs, aprendre en bielorrus o el que sigui, es plantegen compartir un poc del seu temps o compartir un poc dels seus sous o compartir un poc d'alguna cosa que saben que poden aportar. I ho poden fer a través d'una entitat consolidada, una entitat de confiança, una entitat que ha estat medalla d'or al Consell de Formentera, a través de Formenters Solidaris. Com ho poden fer?
Bueno, jo estic a sa disposició de qui vulga, amb el meu telèfon personal, perquè vulga parlar amb jo. Tenim un mail també que es diu formenteres@gmail.com. És veritat que no el miram sempre cada dia, però cada tant de temps el anem revisant.
formenteres@gmail.com.
Exactament. I el meu telèfon, que és 654-18-98-43.
Que valenta ets, eh? Aquí et poden escoltar des d'Austràlia, que ho sàpigues.
Bueno, vale. Jo moltes vegades dic que si no contesta en el telèfon que m'enviïn un WhatsApp, que sí. El WhatsApp sí que el mirc i sempre el contest. El que vulguen, necessitam voluntaris per fer coses, necessitam donacions, evidentment, ja sabeu que feim els nostres llocs aquests de vendre coques, que a través d'això pues, sempre guanyam uns suets que són super, super bons, i bueno, el que vulguen.
En què esteu ara, des de Formentaris Solidaris?
Bueno, ara tenim el puesto aquest de roba de segona mà, que està al costat de Seroski, que normalment obri es dijous de 10 a 12, on era MRV.
Sí.
Seguim amb el treball aquest dels contenidors de roba de segona mà, que feim la gestió, la recollim, buscam un poc la que serveix per vendre-la de segona mà, que a preus simbòlics, que és el que està en aquesta botigueta. Ara hem acabat...
Recordeu, si depositeu la vostra roba allà, neta, plegada, amb
exacte,
bosses.
Amb bosses tancades, per favor, perquè és que si no, llavors és un merder perquè s'embruta, no plou gaire, però quan plou entra aigua,
s'espanya... I fem-ho fàcil també, si per exemple, no sé, jo dono la meva roba i la del meu fill, doncs home, no costa res posar roba adult en una bossa...
Bueno, això perfecte.
I en una altra bossa posar roba nen, 8 anys, en una altra bossa.
Exactament. O si hi ha roba que no se pot utilitzar, doncs posar roba per reciclar. I nosaltres ja aquesta, doncs ja l'enviem directament a Càritas, en s'envio. Llavors seguim amb el reparto d'aliment en els nostres usuaris perquè el Consell Insular ha canviat de política i ara ja no feim el reparto a les famílies directament, sinó que els hi fan un vale perquè vagin a les botigues. I seguim amb aquestes cosetes d'ajuda
puntuals.
Puntuals
a
Perú.
La persona gran que no té
l'audífon,
l'ullera,
sí,
el no sé
sí,
quantos.
Sí, sí, sí.
Molt bé, el repartiment d'aliment als vostres usuaris, com ho feu?
A Sant Ferran, en el saló parroquial, i, bueno, na Carmen de Saigo, que és la nostra presidenta i que és una voluntària que, bueno, ja sap ella que ens fa una ajuda inestimable i que l'estimem moltíssim, moltes vegades els hi du directament a casa seva, en aquests usuaris, perquè solen ser persones majors, que no tenen possibilitat de vehicle i de desplaçar-se, i ell els hi fa l'entrega a domicili. I bueno, jo t'anava a dir que seguim amb les ajudes aquestes a Perú o a les peticions que mos arriben de diferents bandes, igual que a Formentera.
Sara de Miguel, de Formentera Solidaris.
De Miguel, no, Miguel.
Perdó, mira com ho has dit al principi.
Miguel Tur, Sara Miguel Tur.
Sara Miguel Tur, disculpa'm.
Na de Miguel és la na Eli de la Caixa.
Una abraçada, Eli.
Una abraçada.
Sara Miguel Tur, de Formentera Solidaris, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.